L'informatiu de Mutu. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutu. Edita i presenta Josep Roig.
Cada dia ens mou la voluntat de servei a la nostra comunitat més propera. Des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre els saludem. Una jornada més amb la intencionalitat de recórrer el territori amb les notícies més destacades. Allò que ha passat, intentem explicar-ho al decurs d'aquests gairebé 30 minuts. L'informatiu Emute arriba avui a la seva edició de divendres de cap de setmana. Avui és 19 d'octubre de l'any 2012 i aquestes seran les notícies que escoltaran a continuació.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Doncs avui anem a començar aquest informatiu formulant als nostres oients una pregunta. De fet, la mateixa que formulava als seus lectors ahir el periòdico Mediterrani que s'edita a Castelló. Què passaria amb els 33 municipis de la província de Castelló que pertanyen al bisbat de Tortosa si Catalunya assolia, hipotèticament, la independència? Aquesta és la pregunta que, com els explicava, aquest passat dimecres es feia el periòdico Mediterrani. És a dir, seguirien units a la diòcesi catalana o bé passarien a formar part del bisbat de Segorb-Castelló? En realitat, la resposta només depèn de la Santa Seu, però alguns alcaldes del Baix Maestrat i de la comarca dels Ports, segons aquest rotatiu, ja haurien començat a manifestar les seues preferències. Així, per exemple, els alcaldes de Catí, Canet lo Roig i Palanques, tots tres del Partit Popular, apostarien per passar a formar part de la diòcesi castellonenca. En canvi, un altre alcalde del Partit Popular, en este cas l'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, considera que prevaldria la tradició i que, per tant, haurien de seguir pertanyent al bisbat de Tortosa. Santiago Ramos, que és del Partit dels Socialistes, alcalde del Forcall, també és dels que opinen que els municipis del nord de la província de Castelló haurien de seguir units a Tortosa. Segons el mateix rotatiu, l'alcalde de Morella, també socialista, Ramsès Ripollès, seria partidari també de seguir dins de la diòcesi de Tortosa. Fa uns dies en parlàvem des d'una perspectiva més local. Avui ho anem a fer des d'una perspectiva més ampla i segons les estimacions de Unió de Pagesos. Em refereixo a les pèrdues que en el sector de l'oli pot provocar aquesta sequera que hem patit els últims mesos. Unió de Pagesos, en una nota feta pública, estima que la collita d'oliva de la campanya 2012-2013 serà, en el conjunt de Catalunya, un 62% més baixa respecte a les previsions inicials a conseqüència de la sequera i se situarà en uns 107 milions de quilos, ja que s'esperava una collita similar a la del 2010. Les comarques de l'Ebre i de Tarragona patiran una davallada del 39,18% i les de Lleida del 31,71%. El sindicat considera que aquesta important davallada de producció d'olives s'afegirà també en els propers mesos a la reducció del rendiment en l'oli, és a dir, els quilos d'oli per 100 quilos d'olives, també a conseqüència de la sequera d'aquest any. Durant la campanya anterior ja es va donar una reducció considerable de la producció a causa de la sequera, que va ser del 32% respecte a la del 2010. Altres factors que agreugen encara més la situació de les explotacions oleícoles són el preu percebut pels productors d'oliva, que s'ha reduït al 60% entre el període 2005-2011. El preu mitjà de les olives en origen va ser a l'any 2005 de 68 cèntims d'euro el quilo, mentre que el 2012 va baixar fins als 0,27 cèntims d'euros quilo. A més, segons dades de la Xarxa Comptable Agrària de Catalunya, el marge net del cultiu d'olives ha passat de 240,73 euros per hectàrea el 2008 a un marge negatiu de menys 282 euros per hectàrea el 2011. Cal tenir en compte que l'any 2010 va ser el primer en què el Departament d'Agricultura va incloure el cost de la mà d'obra familiar en el càlcul. L'any 2009 el marge net va ser de 173 euros per hectàrea, també inferior al del 2008. Tot i que es tracta de mitjanes a tot Catalunya, els resultats encara van ser pitjors per a les zones de secà, com és el cas, per exemple, de les Terres de l'Ebre, molt especialment al Baix Ebre i al Montsià. Un informe recent de la Unió Europea sobre la situació de les explotacions oleícoles productores dels països membres conclou que les especialitzades de Catalunya són les pitjor situades econòmicament de tot l'estat espanyol, i aquest, l'estat espanyol, és el pitjor situat de la Unió Europea, fins i tot per sota d'Itàlia i de Grècia. Si parlem de marges, en el que fa referència al marge brut del cultiu d'olives a Catalunya, segons aquest estudi, al nostre país es produeixen unes 200 tones d'oli respecte a les gairebé 400 d'Andalusia i les 500 que es produeixen a la resta de comunitats autònomes, quan el marge net de Catalunya aquest se situa en els 0 euros per tona davant dels entre 200 i 400 euros per tona que es perceben a la resta de zones. Aquest marge net negatiu és la causa, sobretot, del major cost de la mà d'obra, la baixa productivitat del treball i els ingressos menors per ajuts directes. I del sector oleícola o del sector agrícola passem ara al sector del comerç, perquè la Ràpita serà demà la seu de la Nit del Comerç a les Terres de l'Ebre. La delegació de la Confederació de Comerç de Catalunya a les Terres de l'Ebre celebrarà aquest proper dissabte 20 d'octubre al municipi de Sant Carles de la Ràpita la Nit del Comerç de les Terres de l'Ebre, un esdeveniment que comptarà amb la presència de l'expresident Jordi Pujol, el qual serà nomenat president honorífic d'aquesta Confederació del Comerç de Catalunya a les Terres de l'Ebre. La celebració, en la qual hi participaran al voltant de 200 persones, iniciarà a les 10 de la nit amb els parlaments oficials de l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Joan Martí Masdeu, i també de diferents càrrecs autonòmics i territorials relacionats, tots ells amb el comerç. Després del sopar es farà el lliurament del reconeixement a diversos comerços del territori per la seva trajectòria comercial i, per finalitzar, es procedirà a l'entrega de la insígnia d'or i brillants de la Confederació de Comerç de les Terres de l'Ebre a l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol. Segons els organitzadors, en reconeixement a la seva influència en el comerç durant la seva trajectòria política, així com la seva pública i coneguda estimació per les Terres de l'Ebre. La Confederació de Comerç de les Terres de l'Ebre ha organitzat aquesta celebració amb el suport de la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de la Ràpita, coincidint amb el desè aniversari de la entitat, fundada l'any 2002 i amb seu a Deltebre. Aquesta entitat aglutina les associacions de comerciants de Sant Carles de la Ràpita, el Perelló, Amposta, Móra d'Ebre, Camarles, Lligallos, Flix, Deltebre, Alcanar, l'Ampolla, Ascó i Gandesa, amb gairebé 1.500 socis.
Aquesta tardor a Santa Bàrbara deixa't sorprendre pels espectacles que t'hem preparat a Cultu Tardor. Dissabte 20 d'octubre, el jazz, la poesia i el body paint acompanyaran la presentació oficial del programa Cultu Tardor a les 8 de la tarda i al Centre Cultural. Dissabte 27 d'octubre, presentació solidària de les jornades gastronòmiques de la Cuina de l'Oli en motiu de la Fira de l'Oli. Cuina en directe, degustació i jota cantada a les 6 de la tarda i al Centre Cultural. Venda anticipada d'entrades al preu de 5 euros a l'Ajuntament de Santa Bàrbara. Aforament limitat. No deixis que t'ho conten. Siguis el protagonista de la nostra tardor cultural. Cultu Tardor.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Parlem també de política, almenys d'altres aspectes de l'actualitat que ens parlen del Partit dels Socialistes de Catalunya, que ha reclamat la dotació de 10 milions d'euros per a la segona fase del Pla d'Industrialització com a una de les esmenes presentades per a la millora dels pressupostos de l'Estat per a les Terres de l'Ebre en el seu tràmit al Congrés. La reactivació econòmica del nostre territori és clau per garantir el nostre futur, sobretot arran de les preocupants xifres d'atur que patim, que s'ha incrementat lamentablement durant els darrers anys al nostre territori, ressaltava el senador socialista Joan Sabaté.
I per tant és necessari que, igual que es va fer l'any 2010 amb govern socialista, hi hagi una segona fase del pla d'industrialització, que en aquell moment es va encetar amb 10 milions més d'euros per continuar impulsant precisament l'economia del conjunt de les Terres de l'Ebre. I alhora cal també fer un esforç precisament per continuar les inversions al del de l'Ebre, unes inversions que hem tingut d'una manera extraordinària els darrers anys i que ara s'han aturat sobtadament. Fa falta, sobretot, apostar per la regeneració de les aigües a les dues badies, Cabanes, els Alfacs i el Fangar, que són un important centre d'aqüicultura i que precisament necessiten això, tal com reclamen les associacions de productors. Demanem 350.000 euros per a fer el projecte i que es pugui executar el més aviat possible aquest tipus d'obres. Així mateix hem recollit l'esmena que ens demanava l'Observatori de l'Ebre i l'Ajuntament de Roquetes, precisament de 80.000 euros per continuar amb els projectes de recerca i les sèries que aquesta institució centenària ve desenvolupant i que en cas d'aturar-se serien realment un desastre de proporcions importants.
Aduint la seva importància en el desenvolupament de l'economia rural, sobretot del sector turístic, també s'incorporava una esmena d'un milió d'euros per a la mancomunitat de la taula del Sénia.
El diumenge 21 d'octubre no et pots perdre el mercadet solidari per als afectats de la cooperativa de l'Aldea a la plaça de l'Ajuntament de 10 a 18 hores. Tindrem la primera gratiferia de l'Aldea i el mercadet d'objectes usats. A més, hi haurà tallers d'artesania, lectura de poesia, xerrades i concerts. T'esperem el diumenge 21 d'octubre al Mercadet Solidari, a la plaça de l'Ajuntament de 10 a 18 hores. Organitza la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea, amb el suport de la Diputació de Tarragona.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
L'informatiu Emute.
I a l'informatiu avui anem a obrir ja pàgina avui en una extensa relació d'activitats i de propostes tant doncs, lúdiques com culturals. Primer que res, anem a parlar del planer Ferran Royo, que està entre els autors del llibre Bolets del Port, Maestrat, Matarranya i Terres de l'Ebre. El llibre és un recull de les 150 espècies de fongs més representatives i conegudes del territori. El biòleg planer explicava que una de les troballes més significatives ha estat la d'un bolet que creix a les dunes del Delta. La notícia és que demà es fa la presentació a Amposta, tal com ens explica des de la Plana Ràdio a Santa Bàrbara, Tere Giner.
Així és, Josep. Aquest proper dissabte al Museu de les Terres de l'Ebre es presentarà el llibre Bolets del Port, Matarranya, Maestrat, Terres de l'Ebre. Tres volums de les plantes del port, un de les roques i ara el dels bolets. Són alguns dels treballs que s'han publicat per part del grup de recerca científica de les Terres de l'Ebre. El coordinador d'aquest llibre ha estat Manolo Arrufat, gran especialista i ànima mater del projecte, i també ha comptat amb la participació del grup Bitxac, del que molts dels integrants en formen part del grup de recerca i són autèntics coneixedors del món de la micologia. El llibre consta d'una introducció explicativa fent un repàs general del fongs i diferents grups, com es reprodueixen, la morfologia dels bolets, així com els mites i la cultura, acompanyats d'imatges en color i detall de les diferents espècies. Un dels components del grup de recerca i també coordinador del mateix llibre, el biòleg Ferran Royo, ens explicava un dels dubtes més estesos sobre el món dels bolets: tallar o arrencar-los.
No és estrictament... Hi ha bolet que se l'ha d'arrencar, perquè això està molt clar, perquè és molt tènue. Per exemple, no ho sé, un rossinyolic, un camagroc, s'ha d'arrencar perquè s'ha de traure, i es trau. I normalment fas molt de mal. L'important és no fer mal al sòl, no deixar massa sostobat i no deixar que el miceli, precisament, que el fong és el que està a baix terra, que realment no entra en contacte amb l'aire i no resseca, perquè això és el problema més greu que poden tindre. Llavors, el fet de tallar o arrencar, bàsicament, és no fer mal. No fer mal en el lloc. Per això és tan terrible que la gent vagi en una eixada o en un rascle, perquè això sí que és trinxar realment el miceli. I això és assegurar-te que l'any següent no hi ha, no surt.
D'altra banda, entre les moltes curiositats que s'hi llegiran al llibre, possiblement la troballa més significativa ha estat la d'un bolet que neix a les dunes del Delta.
Com a curiositat, ja que hem aprofitat, hem posat alguna espècie fins i tot que creix a les dunes del Delta. A les dunes de la Marquesa, per exemple. Una que es diu, és com una cassoleta, d'acord? Una cassoleta és una que té una forma de copa i que creix a les mateixes dunes, damunt de les plantes del Barró, que és una planta que és la fixadora de les dunes. I és realment una troballa que es va publicar relativament poc per la gent de Bitxac i que ha sigut una novetat a Catalunya.
Recordem que la presentació d'aquest llibre es portarà a terme aquest proper dissabte, dia 20, a les 7 de la tarda, i al Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta.
I dels llibres al teatre, perquè des de Deltebre la nostra companya Lluïsa Bertomeu avui ens parla de que ja estan en marxa les jornades de teatre a la tardor de Deltebre. El grup, la companyia Delta Teatre, serà la que interpretarà tres de les obres, però també hi haurà el grup de la coordinadora de teatre Baix Ebre Montsià, que s'encarregarà de representar una quarta obra. Escoltem Lluïsa.
La 17a edició de les Jornades de Teatre la Tardor de Deltebre oferirà un total de 4 representacions, de les quals 3 aniran a càrrec de la companyia Delta Teatre. Les representacions tindran lloc els dissabtes a les 10 de la nit i, a banda de les obres de teatre Tot me passa a mi, Au Manolo o Ho és o no ho és, també representarà l'obra El més feliç dels tres, a càrrec del grup de la coordinadora de teatre Baix Ebre i Montsià, que és la convidada d'enguany. Maria Cinta Tornés, la presidenta de la companyia Delta Teatre.
Pues bé, com cada any, a la tardor intentem tindre algunes obres noves i unes altres no tan noves i buscar gent també de fora perquè ens vinguin a representar i poder fer 3 o 4 jornades dedicades al teatre. La gent, ens passa a nosaltres i també passa a altres pobles, que la gent només volen veure obres fetes per la gent que coneixen. I clar, si fem una obra a nosaltres, segur que omplim. Però quan és una obra de fora, la gent no té confiança, no sé què passa, i no omplim tant. I això ens passa igual a nosaltres, al nostre grup de teatre, com a altres grups de teatre dels altres pobles, també ho comentem i també els passa el mateix. I això hauria de ser una cosa que ho hauríem de tallar i que la gent s'hauria d'acostumbrar a veure teatre i a veure-ho en uns altres ulls per a valorar el que fa cadascú, encara que no coneixien els personatges. I bé, nosaltres el que fem és, per a que no sigui tot d'una classe o tot d'una altra, fem totes les obres que podem nostres, 2 o 3 nostres, i després intentem portar 1 o 2 obres de fora també perquè la gent valori l'esforç de l'altra gent.
Recordeu, aquest dissabte al Saló Parroquial Sant Miquel de Deltebre, tret de sortida de les Jornades de Teatre la Tardor de Deltebre amb la representació a les 10 de la nit de l'obra Tot me passa a mi, a càrrec de la companyia Delta Teatre.
També des d'Alcanar ens parlen avui d'algunes de les propostes d'agenda i activitats que al municipi s'organitzin coincidint amb l'arribada del cap de setmana. La crònica des d'Alcanar Ràdio és de Domènec Ramal.
Què tal, Josep? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de qüestions culturals. Ho fem destacant algunes de les propostes que al nostre municipi s'organitzen coincidint amb l'arribada del cap de setmana. La primera d'elles la trobem aquesta mateixa tarda. A partir de les 6 i a l'àrea infantil de la Biblioteca Trinitari Fabregat s'ha programat una hora del conte que portarà per títol Les fulles de la tardor, una hora del conte especialment indicada per a nens i nenes a partir de 2 anys. I aquesta mateixa tarda nit també, en aquest cas hem de passar a un altre dels espais que últimament més dinamisme cultural està introduint al nostre municipi. Es tracta de la cafeteria Galeria Padart, que per aquesta nit ha organitzat un sopar, un menú maridatge amb caves rovellats, amb un preu certament popular de 20 euros, amb el qual se soparà i es maridaran aquests plats amb el cava indicat. I parlant de la cafeteria Galeria Padart, hem de destacar també la proposta que en este cas ha preparat per demà dissabte, que serà quan s'inaugurarà una exposició de les il·lustracions d'una canareva establerta a Tarragona que es diu Ivonne Fuster. Espais per somiar és el títol d'aquesta exposició d'Ivonne Fuster, una exposició i una Ivonne Fuster que professionalment es dedica a la pintura mural i que amb aquesta mostra debuta amb aquest art en petit format. L'escoltem.
I ara per mi és una cosa nova també, això de les il·lustracions. I és la primera exposició que faig de les il·lustracions, de fet. Sí, Espais per somiar és una mica el meu logo, no sé com dir-ho, no? És els murals que pinto. De fet, les il·lustracions aquestes, jo no sóc il·lustradora, Han sortit a partir de projectes que he fet pels murals.
Mm-hmm.
O sigui, quan a mi me demanen un mural, jo faig un projecte en idees, en coses, i una vegada ho he vist fet, pensava, oh, això és molt xulo, per, ja només per fer com un, això, una il·lustració, no?
Mm-hmm.
I són temes així que van començar molt en coses infantils, i això ha anat evolucionant. Anava evolucionant els dibuixos i anava evolucionant jo. I està, bueno, a mi m'agrada com va quedant.
Una evolució que, tal i com la mateixa intèrpret ens comentava, no només es queda en la pintura, sinó que també té previst el salt a la literatura, en este cas en forma de conte. Conte, però no infantil, sinó per a tots els públics derivats, com dèiem, de la inspiració d'aquests dibuixos. Les il·lustracions d'Ivonne Fuster les podeu visitar a la Galeria Padart, en este cas té horari també de cafeteria, a l'Avinguda Catalunya número 60 del nostre municipi.
Gràcies a Domènec i seguim parlant encara de cultura. Ara referit al món de la música perquè el grup Los Pàndols presenten Tarta, el seu primer treball discogràfic. La música que ens transportarà al Renaixement, les cançons de taverna o les històries picaresques del menjar i el beure, s'escoltaran demà dissabte al Casal Tortosí amb la presentació d'aquest primer treball discogràfic del grup ebrenc Los Pàndols. Tere Giner, La Plana Ràdio.
Los Pàndols va néixer en motiu del Vinceu, el Museu del Vi de Vilafranca del Penedès, on es va presentar un recull de cançons del beure i música de taverna. A partir d'allí, el músic Albino Tena va iniciar aquest projecte en el que s'hi va sumar diferents músics i una actriu. Ell mateix ens en parlava.
Pues mira, el gruix del grup seríem tres persones. Seria David Bonilla, a les percussions i a la veu, Tomàs Bosch, que és l'acordió diatònic, que és un noi de Corbera d'Ebre, i jo mateix, que estic a la veu i a la guitarra. Llavors col·laboren en natros l'actriu Maria Aragó i després Alfonso Monforte, que toca viola, flabiol, tots els instruments variats, i que és de Gandesa.
Aquest cap de setmana es presenta el primer treball discogràfic del grup Los Pàndols. Des de fa més de 3 anys, aquest grup fa la recreació de l'espectacle La Taverna de Can Cuscó i ara presenten el seu primer treball, el CD Tartà. Ho faran en un espectacle on la música de taverna serà la protagonista.
Sí, bueno, farem una degustació de vi de la Terra Alta. Vindrà el Consell Regulador de la Denominació d'Origen de la Terra Alta a fer-vos una degustació del vi que va guanyar aquest any passat. Nosaltres també recrearem el que és una taverna, amb la qual donarem pues, unes pastes, donarem vi, donarem pastes, i, bueno, i si el temps ens ho permet, perquè anuncien plogudes, llavors algunes coses previstes que volíem fer a l'aire lliure pues, no es podran fer. Però, bueno, el principal, que és l'actuació, lo recrear la taverna i el donar a veure i menjar, doncs això sí que ho podrem fer.
L'espectacle ens portarà al Renaixement, però també a rumbes, cançons de ball en grup, pas dobles, tot entrellaçat amb una temàtica picardiosa. Recordem que la representació serà al Casal Tortosí el proper dissabte i a les 8 de la tarda.
Encara en aquesta recta final de propostes no podem oblidar-nos que estan en plena vigència les festes de Sant Lluc i la Fira d'Artesans a Ulliacona. Aquest cap de setmana Ulliacona viu ja les festes de Sant Lluc i la Fira d'Artesans i del Mercat Agrobiològic. En concret, les festes de Sant Lluc es van iniciar el passat dijous, ahir 18 d'octubre, dia de Sant Lluc, i es perllongaran fins al diumenge 21 d'octubre. Pel que fa a la fira, tindrà lloc els dies 20 i 21 d'octubre. Així, durant aquests dies, Ulliacona comptarà amb activitats taurines, esportives, culturals i també amb un gran nombre de demostracions artesanals i gastronòmiques. I de Ulliacona i les seues fires i festes de Sant Lluc passem a la policia de Tortosa i concretament no per a parlar de, en fi, d'alguna de les seues activitats professionals, sinó per a parlar-vos d'una activitat esportiva que en este cas organitza la policia local tortosina. La edició 2012 de la popular cursa de la policia local de Tortosa ja es troba escalfant motors perquè aquest diumenge 21 d'octubre tindrà lloc la sortida del pavelló firal a les 10 del matí. Aquesta activitat, engegada i dinamitzada pels mateixos agents que formen el cos de la policia local de Tortosa, és oberta a tothom a partir dels 16 anys d'edat i té un preu d'inscripció de 13 euros. Inscripció que es pot formalitzar mitjançant el blog de la policia local. 3wbs.cursapltortosa.blogspot.com i que permet prendre part en la competició en la qual hi participen tradicionalment també membres d'altres cossos de seguretat com bombers, agents forestals o Mossos d'Esquadra. La cursa, tal com va ser l'anterior edició 2011, s'inscriu també dins del Running Series, és a dir, aquestes curses de 10.000 metres urbans que se celebren a les Terres de l'Ebre en diferents municipis i els participants disposaran d'un màxim d'una hora i 40 minuts per complementar la totalitat d'aquests 10 quilòmetres de recorregut.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
En la pàgina esportiva, a part de lo que m'he explicat avui, també hem de fer referència a una altra notícia que ens arriba des de Radio Delta, concretament per parlar-nos dels Taus Rugby Terres de l'Ebre que organitzen per demà dissabte la primera edició de la Copa Sedàs. Ho explica Lluís Abertomeu des de Radio Delta.
Després de la derrota sofrida davant del Buc de Barcelona a la primera jornada de Lliga, els Taus d'Amposta Rugby Terres de l'Ebre debutaran davant la seva afició rebent aquest dissabte la visita del Viladecans. Coincidint amb aquesta estrena a casa, la Junta del Club ha tingut la iniciativa d'otorgar un premi a l'equip que sortí derrotat, creant la Copa Sedàs, que consisteix en una ferramenta típica i de tradició de la zona com és el Sedàs. El president de l'entitat, Xavier Abril, ens explica la finalitat d'aquest trofeu.
Los Taus, per intentar continuar divulgant l'esport del rugby aquí a les nostres terres, hem instaurat la primera copa, el primer trofeu Sedàs, la Copa Sedàs, que disputarem cada any coincidint en el primer partit de Lliga que disputem com a locals al Serengeti Stadium, que és com han batejat ara la pista d'atletisme d'Amposta. Bé, la qüestió és que en el món del rugby, tradicionalment, hasta fa poc, mai se donava cap trofeu als guanyadors. El torneig més antic, que és el Cinc Nacions, actualment Sis Nacions, només se donava un trofeu a l'equip que no guanyava cap partit i es donava tradicionalment la cullera de fusta. I el guanyador pues, el que feia era emportar-se la glòria i l'honor. Seguint aquest codi del món del rugby, pues, el que hem previst per aquest primer partit és això, donar una copa a l'equip que rebrà més punts. I hem volgut identificar en un sedàs, perquè és un objecte tradicional en el tema del cultiu de l'arròs, que permetia pues, separar la palla i les impureses del gra, ¿vale? Saxant, i com a simbologia de coladors, l'equip que li col·ligués més punts serà el que s'emportarà la Copa Sedàs, en aquest cas.
Trofeu Copa Sedàs i primer partit dels Taus d'Amposta Rugby Terres de l'Ebre aquest dissabte a casa. Serà a les 5 de la tarda al camp de la pista d'atletisme d'Amposta.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Estem a les portes del cap de setmana i suposem que també la informació meteorològica pot ser interessant, independentment doncs, de que altres mitjans més potents ens informen. De totes maneres, i fent referència a la informació que hem extret des de la pàgina del Servei Meteorològic de Catalunya, podem dir que la pluja serà present aquest divendres a tot el país, a les Terres de l'Ebre, pel que sembla possiblement en menys quantitat, on plourà de forma més persistent i abundant serà a la vessant sud dels Pirineus, puntualment a la costa. El vent del sud es mantindrà intens amb temporal marítim. Les temperatures podran baixar un poquet, tot i que continuaran força suau, sobretot com a conseqüència d'aquest vent del sud que ens està afectant. De cara a demà dissabte, la pluja podria ser un poc més present, també a les Terres de l'Ebre i a la banda oest de tot el Principat català. El diumenge gaudiríem ja d'un dia estable i assolellat.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Amb la previsió meteorològica hem de posar avui el punt final a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Dificultats tècniques avui ens han impedit poder emetre totes les cròniques que ens envien des de les diferents emissores que configuren l'Associació d'Emissores Municipals a les Terres de l'Ebre. Demanem disculpes a l'hora que esperem el proper dilluns poder tenir resolt aquest tema. serà el proper dilluns quan tornarem una altra vegada a oferir-los una nova edició de l'informatiu Emute. Bon cap de setmana.